A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts al programa A ritme de 2x4. Un programa especialment fet per tu i pels aimants del gènere de l'Havanera i el cant de taverna. Tots els dissabtes de 12 a 1 estem aquí amb vosaltres a Ràdio Calella Televisió en el 107.9 de l'FM.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
I avui a l'entrevista i al personatge, com no, parlarem amb l'Arsenio Rodríguez, escriptor i investigador sobre l'ètica, avui sobre l'ètica i el tractament temàtic de les havaneres, i també amb en Francesc Salcé, director del grup Mar Endins i persona molt lligada a les havaneres. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Tot això amb l'ajut de l'equip tècnic de Ràdio Calella Televisió. Ritme de 2x4 és una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella. I tot seguit, l'espai l'entrevista.
L'entrevista i el personatge.
Bé, quan tinguem un moment, connectem amb la Indira per WhatsApp. Els hi dic als companys de control que facin aquesta trucada quan puguin. Benvinguts, amics i oïdors. El programa avui tenim, tal com dèiem, l'Arsenio i el Francesc. Benvinguts, i també tenim amb nosaltres, com no, el Ramon, que és el company de tasca.
De fatigues.
Bé, aquesta setmana passada s'ha desfermat un gran terratrèmol en el món de l'havanera. L'acusació d'un gran autor i músic del gènere, com en José Luis Ortega y Monasterio, autor d'una gran quantitat de peces amb lletres pròpies i d'altres amb col·laboració d'escriptors, com en Tòful Mus, per exemple, de les Illes, i també fent moltes adaptacions que també va portar del mestre Lecuona. Parlar del mestre se'ns fa difícil i acceptar les acusacions encara més, per tothom. Vagi per endavant la nostra condemna de qualsevol tipus d'abús i volem expressar la nostra solidaritat i respecte cap a les víctimes i les persones afectades en aquest cas. Bé, en primer lloc farem una pregunta amb el Francesc, ja que el tenim aquí, i és el primer que tinc aquí. Et sembla que els grups d'havaneres, com a representant d'un grup d'havaneres de fa molts anys, em sembla que ho ha fet 40, no?
45 anys.
45, val. Vam estar l'altre dia allà a Palafrugell i ara estava mal fixat. Sabia que estava amb el 4, però no sabia si era el 4 o 4-5.
És que va haver un escalat i ells sí. Eren... dels més veterans.
Dels més veterans, bueno, sí, sí.
Celebrava tots els que feien múltiples de 5.
Correcte.
Sí, sí. Correcte. Esperem que no siguin múltiples d'1, perquè si no hi haurien un fotiment allà. Sí. Bueno, què et sembla tu que dintre de la teva estança en el grup, creus que els grups hauríem de prendre alguna determinació envers aquest afer?
Segur. Segurament. I això vindrà, suposo que això vindrà sol. Això s'anirà quallant mica en mica. Penso que, com ja s'ha dit, s'ha de distingir entre el personatge i la seva obra. En Mozart era un...
un gran músic.
Però personalment era un bicho raro. Mujeriego, tot el que el vulguis dir. En canvi, com podem deixar d'escoltar els seus concerts, les seves sinfonies? I aquí, en aquest cas, pues, està passant el mateix. Penso que passarà el mateix. No podem deixar d'escoltar les seves cançons, les seves havaneres, perquè són molt boniques, perquè estan molt bé, tenen molta qualitat, però, en canvi, el personatge ens ha fallat. Hem tingut un joc. La veritat és que és allò que no t'ho esperaves i estem tots en una posició de joc.
Estem a la corda fluixa?
Les havaneres com a tal, no. Però el personatge, sí. Què farem, home? Jo seguiré cantant el meu avi. Jo seguiré cantant el Canó de Palamós.
És que si treus el Canó de Palamós es treurà molt,
Clar.
I el meu avi... Sí. Esclar, és que arribes a la cantada i el primer que et pregunta, el primer que passa per allà davant, que cantareu bueno, aquella...
Precisament aquella... Hi ha un perill, perquè el meu avi es fa sempre al final.
Sí.
Mm. I hi ha un perill. Jo penso, en lloc de fer-la al final i donar-li la solemnitat de final...
Mm-hmm. Una més.
Penso que fer-la com una més, però té un perill. No
que,
ho sé.
Que la gent marxi.
ho has encertat. És a dir, hi ha molta gent que allà a mitja part, a la primera part, ja t'està demanant, el meu avi,
sí,
el meu
sí,
avi.
Sí, sí.
O sigui, el millor si la fas, aquella persona ja se'n va.
Sí.
Mm-hmm. Per tant, tot això ho haurem d'anar experimentant. Jo penso que no comentaré mai més ja la paraula Ortega Monasterio a l'escenari.
Com a mestre i com a gran compositor, tampoc.
No la comentaré, però sí que seguiré fent les seves cançons. Explicaré de què parla, de què parla el meu avi, de què parla Cano de Palamós, de què parla la balada de Lucas, però no diré qui l'ha fet, per no donar-li cap mena de solemnitat. Això és el que a Brote Pronto estic pensant.
Sí, sí.
Encara no hem parlat amb els companys,
no.
A veure què diuen i quin tarannà o com ho veuen ells, però em sembla que no anirà gaire lluny d'això que estic
dient. Hi ha molts grups que ja s'han destacat. Que...
Sí, de moment a xarxes els grups, diguem, més representatius i llavors individualment membres d'altres col·lectius que també estan a l'entorn de la manera s'han anat definint. En principi, la primera reacció ha estat una miqueta radical per part de gent vinculada al món de la manera. Ha sigut un xoc. Tal com deies, Francesc, jo estava veient el Sense Ficció, sense ni tenir ni idea, i havien dit tres capítols, veig una part llarga, que potser eren els dos capítols, i quan ja recollia veles, eren quarts de 12, i, ostres, hi veig Ortega Monasterio. A partir d'aquell moment, ostres, vaig tornar a seure, a mirar, i clar, quan van explicar, jo vaig estar en xoc. La meva dona inclús pensava que em passava alguna cosa. Em vaig fotre blanc, sembla ser. I és que em punxaves i no em treia sang. És a dir, sí. És entrar en xoc. I a més, tampoc estava... no s'havia fet un avançament parlant del mestre. O sigui, eren les altres qüestions.
Sí, però hi havia...
Autoritats, sector militars i polítics.
Hi havia un
polític,
punt en el TV3 que quan feien programa... O sigui, quan feien la publicació, l'anunci d'aquest programa, hi havia un que deia sí, este és el teniente coronel.
Sí, però no deien qui.
És l'única pista que van donar.
Sí, quan en
aquella senyora...
Que havia sigut una víctima, sembla ser, i ara és gran, li ensenyen la foto i es queda blanca. Es queda... I diu...
Sí, és ell.
Este és Ortega Monasterio, li diuen. Sí, ui, es queda... que no sabia com reaccionar. Ai, sí, doncs és veritat, tal. Ah, sí. I després, al dir el nom, diu, sí, lo monasterio. Aquí li dèiem, aquí al Choco de Huesca, li dèiem el monasterio, que ell venia de tant en tant, entrava per la porta de darrere amb la Isabel i anaven directes al reservat.
El reservat, sí.
Tot allò va ser increïble, eh? Uh-huh. Vull dir, la mateixa impressió que va tenir aquesta senyora al tornar-se a trobar amb el personatge és la mateixa que hem tingut nosaltres al veure-ho veure per la tele i al veure els reportatges.
Sí. Bé, em sembla que em diuen des de control que ja tenim la Indira... Ens escolta. No la veiem, per això... Val. Hola, Indira. Indira? Hola?
Hola?
Hola, Víctor, et sento tu? A la Indira no la sento. Bueno, quan la sentim... Ara? Sí?
Jo sí que
hola.
Sento.
Ara. Sí, ara et sentim, Indira. Bé, tenim amb nosaltres, amb una trucada que li hem fet a la Indira Ferrer, que, com sabeu molts, i si no ho sabeu alguns... És una gran cantant lírica sobre el tema de l'havanera i la primera que diuen que és la més famosa cantant lírica d'havaneres.
Lo afirma.
L'Arsenio, que el tenim aquí al costat, diu que ho afirma. També estem amb el...
Ai, Arsenio, bonito!
Hola.
Bé, com que no ens... com que no ens veus, Indira, diré que estem aquí també amb el mestre Salsés, el Francesc Salsés, de Mar Endins, i també estem amb l'Arsenio, que el tenim aquí, el Ramon i jo. Bé, et volia comentar que bé, quina opinió et dones, ens pots donar tu sobre el tema de l'afer de l'Ortegui Monasterio.
Ai. És un tema molt, molt, molt complicat, que ens fa patir, ens fa patir a tots molt. Sí. Jo, d'entrada, potser el que em demanaria és una mica de respecte cap a les posicions que puguem tenir els artistes, no? És a dir, que es pugui respectar, que el públic pugui respectar a l'artista o grup que digui que no se'n veuen cor de cantar peces de l'Ortega Monasterio perquè pues, per ells o per nosaltres, jo m'incloc dintre d'aquest grup, ens és molt difícil separar la figura de l'artista de la seva obra, no? Però que també jo crec que s'hauria de respectar els que sí que saben separar l'artista de l'obra i ens diuen doncs, que ells volen seguir cantant. Doncs bé, en realitat, o sigui, sempre és el mateix, no? O sigui, per poder donar al màxim al públic, per donar-li al públic el que es mereix, doncs tu has de poder defensar bé una obra, no? Has de poder creure't aquella obra que estàs cantant, no? I un cop te la creus i un cop la interpretes, doncs allò pues, és quelcom molt potent que pot arribar al públic. Però si tu no te la fas teva, si tu no te la creus, és impossible que el públic pugui disfrutar. O sigui que d'alguna manera s'ha de deixar triar a cada intèrpret. Jo és el que penso.
De totes maneres, Indira, tu et sents frapada amb aquest afer que ha sortit, suposo. No? Que és una cosa que ens ha agafat de través, no?
Pues que sí, porto uns dies que em llevo pensant en aquest tema, me'n vaig a dormir pensant en aquest tema perquè és l'últim que ens podríem haver imaginat, no? I no, és que ho hem de condemnar d'alguna manera, no? Perquè no pot ser que
passem full.
Aquestes coses... No es pot passar full.
No. Mm-hmm. Molt bé.
No, aviam, hi ha una vieja sabidoria en aquest país de que bueno, les coses, si no se'n parla i es deixen, doncs al final desapareix i s'acaben. Però jo, personalment, crec que la gravetat de la situació, però tenint en compte que tothom, mentre no es demostri el contrari, és un programa magníficament fet, el de TV3, amb molta documentació, amb molt de temps, amb molta professionalitat, però hi ha un element a la democràcia que és la presumpció d'innocència, en tant en quant una persona no es demostri jurídicament i penalment el que ha fet. Pot ser que aquests actes hagin prescrit pel temps o el que sigui, o no soc jurista, però sí que, ara tampoc vull començar la casa per la teulada, però jo crec que aquest tema, tot i, com ha dit la Indira, que em sembla molt intel·ligent la postura, primera, és molt professional el dir que respectar tant uns com altra posició. I aquí hi ha una fi que ens porta a tots, que és vetllar per la gallina dels globus d'oro, que en aquest cas és la manera, que no quedi perjudicada, que les institucions, les entitats entenguin que aquest debat que ja hi ha a xarxes, i recomanem que la gent continuï, perquè persones com tu, Indira, Carles Casanovas, la gent de diferents grups estan traient elements en aquest debat, que no sé si un dia s'ha d'organitzar una trobada, una trobada, una assemblea, o el que sigui, i arribar a unes conclusions que no ho sé. Però, de totes maneres, de la forma que sigui i qui sigui, siguin institucions jurídiques, culturals, socials, es tindria que fer també una investigació d'ofici. I realment, tot això, demostrar-ho com es pugui, perquè han passat molt de temps, però també tenir en compte doncs la postura de la família. La família, els mitjans de comunicació, ens ha comentat de que bueno, ells creuen que no va per aquí l'assumpte i que estan recollint dades i tal perquè volen presentar una denúncia en el mitjà i a l'equip que ha difós aquest document, i clar, tot això s'ha d'aportar i fer amb proves. La veritat és que sembla que tot està molt documentat, però en aquest país també tenim un costum que a vegades ja surt un tema aquest i ja sentenciem, l'opinió pública ja sentència, i llavors on van, i concretament amb el contacte que jo inclús he tingut amb la família, van per al tema aquest de defensar l'honor, la història i el treball del pare, l'avi, el gendre d'aquest senyor, no?
No sé, aquí tenim també... Indira, estàs aquí al fil encara?
Sí, estava escoltant, és una aportació que ens fa el Ramon molt bona, i és un altre punt de vista, i sí, jo l'entenc, el que passa que crec que quan aquestes coses passen, a qui hem de jutjar, no és la veritat, no? O sigui, no podem jutjar si és veritat o no el que ens expliquen totes aquestes víctimes, sinó que aquí el que hem de jutjar és la persona que ha comès aquests crims, no? I jo sí penso que els ha comès pel simple fet de que s'han trobat fotografies, perquè se sap que, per exemple, la seva dona també estava al darrere, perquè també tenia un prostíbul a Osca. O sigui, són moltes dades, no? Que, no sé si les haurien d'alguna manera avançat així perquè sí, no? I llavors, el que crec que hauríem de fer és que la justícia fes, no?
La justícia que faci, però el que passa és que ara els grups de veneres i la gent que canta veneres són els que tenim la patata calenta a sobre, també, tenim el tema... Cadascú té la seva idea i cadascú té la seva pròpia opinió.
Lluís, em faltava afegir que per una part hi hagués la justícia i per l'altra part la decisió de cada un dels grups, i que realment prenguessin la decisió a veure què volien fer, si recolzar l'obra o no recolzar-la. I això anirà molt en compte de les percepcions de cada un.
Correcte. Indira, a mi me gustaría introducir algo interesante en el debate.
Hola, Arsenio.
Hola, ¿qué tal? Hay una cosa interesante. Yo entiendo tu punto de vista, pero a mí me interesa mucho un punto de vista esencial. La obra de Octavio Monasterio, por lo menos las canciones que más se cantan de él, no están ligadas precisamente al tipo de promoción, por ejemplo, de prostitución u otra cosa. Te pongo, por ejemplo, Woody Allen hizo una película que se llama Manhattan, donde un señor muy mayor se enamora de un adolescente. Y la obra de Woody Allen está ligada directamente a lo que él pregonaba. Hay otro caso, por ejemplo, Gauguin, pintor del siglo XIX, que directamente dibujaba y pintaba adolescentes y evidentemente las prostituía también. Entonces, el debate está. Yo no sé si separar la obra del autor, la gente lo hará, pero el problema es que en el caso de Monasterio, que no lo estoy defendiendo, que quede claro, pero en el caso de él, su obra no está ligada con su vida privada. Entonces, esa sería una cosa que habría que reflexionar. Y a mí me parece muy buena la idea de Ramón. Existe un Consejo Nacional de Cultura en Cataluña que a lo mejor debería generar este tipo de debate.
Por ejemplo.
Ellos no se han pronunciado por la cruz que le han dado en el 99 a Monasterio, y a lo mejor antes de quitarle o no la cruz debería generar un debate con grupos, con especialistas, para ver por dónde tirar, porque una de las cosas que decía Luis cuando estábamos desayunando era ahora no estamos en temporada de banera, pero hay 3 meses para que empiece la temporada. ¿Qué pasará en este momento?
Es quien le pone el cascabel al gato.
Es por eso que insisto en que se respete la decisión de cada intérprete.
No, me parece genial eso.
No, me estoy d'acord.
A mí me parece que...
Crec que cada grup ha de poder fer el que cregui convenient.
Perquè jo crec... O sigui, jo estic en el grup de que, com a dona, no em veig capacitada de separar una cosa de l'altra, no? O sigui, per mi ara mateix va molt lligat i, per tant, tampoc no m'arrisco res perquè les últimes obres que jo havia fet d'ell eren Tornaré i Na Nena.
No, de totes maneres, tu has iniciat la teva intervenció, Indira, que te l'agraeixo molt, amb un element importantíssim en aquest, en aquest temps, en aquesta situació. Respectar i tal. Com entrem en una guerra entre els pros i contres, que no, que jo, per exemple, trec aquest element perquè he contactat amb la família i tal, no? Una miqueta també com a advocat del diable, eh? Jo tinc personalment la meva opinió. Però jo, per sobre de la meva opinió, jo crec que estan els interessos culturals de l'havanera i el treball que molta gent, per exemple, com tu, amb les gires que fas a Iberoamèrica i el treball de recerca i tal, que t'estàs deixant la pell, eh, per portar documentació, fer lligams, etc, etc, i enriquir aquest element cultural. Tota aquesta indústria, en el fons.
Que no se'n vagi en el risc per culpa d'un tema.
Que no matem, que no matem allò a l'ou de la gallina, o la gallina d'or.
No, no, estic completament d'acord. El meu motiu de reivindicació de que hi hagi un respecte és per lo següent, perquè m'he trobat que, senzillament explicant la meva opinió en el meu mur de Facebook, per exemple, m'he trobat gent que se m'ha tirat a sobre, però aquesta gent que se m'ha tirat a sobre i em diu el que haig de fer, gosen dir-me el que haig de fer, i no em coneixen, a pena, però bueno, total, el que fan és dir-me, pues no, el que dius està molt mal fet perquè l'autor és una cosa, perquè tal és l'altra, perquè tal és l'altra, però aquesta persona que m'ho està dient és una persona que forma part del públic. No és artista, no sap el que és cantar, no sap el que és enfrontar-se a un públic, no sap el que és sentir-se còmode o no sentir-se còmode cantant una cosa, no sap el que significa haver de defensar, doncs, una cançó, que és imprescindible saber-la defensar perquè pugui arribar al públic, no? Aleshores, per això demano que hi hagi un respecte, tant pels que decideixen cantar com no cantar, perquè si a mi m'ho argumenten i em diuen no, nosaltres cantarem perquè la seva obra és un tresor cultural, ara la seva persona és execrable, però nosaltres el que estem fent és cantar l'obra. I jo els diré, xapó, si sou capaços de fer-ho, doncs em sembla bé, perquè clar, evidentment, hi ha pues, obres d'Ortega Monasterio que són increïbles, són boníssimes, no? No precisament el meu avi, perquè no crec pas que el meu avi sigui la millor de llarg, no? Però, bueno, jo entenc a tots aquests músics que la volen continuar pues, cantant, però també entenc els que diuen no, no sóc capaç. Doncs, pues, vale, també xapó. Sí, sí. No ets capaç, pues, per tant, no enganyes a ningú i ets conseqüent.
Molt bé, Indira. T'agraïm que hagis estat aquí a la ona del 107.9 de l'FM, aquí a el programa de ràdio a ritme de 2x4. Sempre ets benvinguda i saps que t'hi he ofert moltes vegades venir no, aquí a veure'ns.
Gràcies.
I malauradament
ja
no has pogut venir encara.
Ja ho farem, Lluís.
T'hem tingut
amb
OBS, amb WhatsApp, t'hem tingut ara amb àudio i aviam si ben aviat et puc tenir també aquí en persona.
Sí, agraït. Ja ho veuràs com si estaré encantada.
I com tenim la vida? Com anem de feina? Com anem dels teus enllaços amb Mèxic?
Doncs mira, ara tinc un concert bastant complicat, bastant complex, que tindrà lloc aquest divendres i que precisament serà pues, per les dones maltractades. No? I pues, sí, ja estic començant també a treballar...
Si vols doncs, fer publicitat, pots fer publicitat. Tenim l'Ona, la tens tota tu. Pues
que estaria encantada que assistíssiu a aquest concert, que serà el divendres a les 7 de la tarda a Palafrugell, al Museu del Suro.
Al Museu del Suro, entrada?
No és entrada gratuïta, forma part dels actes per la visualització de les dones maltractades, no?
Aquest dissabte, 19:30?
19, a les 19.
A les 19, aquest dissabte, ja ho sabeu, amics oïdors, aquells que tinguin ganes d'estar a Palafrugell i sentir una gran cantant i una gran persona, doncs podeu anar a veure-la a Indira. I gràcies. Moltes gràcies. Et refermo també des d'aquí al nostre apreci per part de tots. I gràcies per haver estat aquí.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada, Indira. Us abraço.
Una abraçada.
fa molt que no us veig.
Ja, ja.
I bueno, doncs que ja toca, ja tinc ganes de veure-us, eh?
Molt bé.
Vale.
Vinga, ens veiem.
Molt bé.
Adéu.
Una abraçada.
Igualment.
Molt bé, que vagi.
Adéu, adéu.
A mí una de las cosas que me gustaría decir es que cuando pasan estas cosas, uno siente a nivel musical que algo cambia en uno. Uh-huh. Yo no creo que cambie la obra de Monasterio, pero uno sí cambia en la mirada que hace. Lo que decía Ramón, mira Ramón, casi todas las cosas, yo creo que esto también le viene bien a La Habanera. Es como un estremecimiento. No se escuchaba hablar de La Habanera de esta manera durante tanto tiempo. Es como estamos medio dormidos. Yo creo que una de las grandes reflexiones que deben hacer muchos grupos de La Habanera es ponerse a mirar todo lo que se ha escrito de La Habanera, buscar nuevos, decía Luis cuando estábamos desayunando. Hay una cantidad de canciones. Yo estoy revisando todo el siglo XIX para hacer un cancionero de Habanera. Y lo que hay es unos tesoros que nadie ha vuelto a cantar, que nadie ha vuelto a tocar. La gente se ha quedado en un circuito. Yo creo que esto debe servir, entre otras cosas, para estremecer y que la gente recupere habaneras que se hicieron en el siglo XIX, que son buenísimas, que adaptaciones de poemas, adaptaciones de cosas, que se han quedado retiradas porque la gente se ha quedado en lo más fácil, en lo más popular. Y yo creo que este estremecimiento también le hacía falta a la habanera. También
sí, no,
le hace
no.
falta.
En eso te doy la raó perquè també hi ha habaneres que en el repertori estaven als anys 70, 80, així, que s'han anat perdent.
Mm-hmm.
Vull dir, hi havia Niña Mercè, l'Abanico, vull dir, hi ha moltes. I després, sí, ja. I també el present, no? Perquè aquí tenim un gran autor també del món de l'habanera.
Sí, fas lo fàcil.
Que
lo fàcil.
Però és que quantes vegades ens hem trobat amb una cantada? La canya dulce, la rosina, que ens les demanen, i nosaltres no les portem al repertori.
Mira.
Tenim un repertori que hem preparat amb tota la il·lusió, amb tot l'amor, posant cançons pròpies, posant cançons d'aquelles que no acostumen a cantar molta gent, això, i sempre, no et diré que acabes cantant les mateixes, no, tampoc és tant, no? Però sí,
però
que sí que sempre anem a petar les mateixes, la vella Lola, el
sí,
meu avi...
Sí, és que el repertori són 20-22 cançons,
clar.
I clar... I entren les 20-22 cançons. Uh-huh. Hauries de tindre en actiu...
60.
O més.
O més, bueno.
Jo en tinc més de 60.
Sí, sí, però dic vull en dir, actiu, has dit en actiu.
Te'n puc fer... No, no, en actiu. Jo te puc fer qualsevol de les 60.
Sí.
Uh-huh. Lo que passa és que vas a lo més fàcil, vas a lo que surt, a lo que et surt més bé, perquè si fas una que fa mesos que no has fet, a lo millor un es despista i no ho fa tan bé.
No.
I té algun petit error, no? Llavors busques la cosa fàcil, i la cosa fàcil és cantar les de sempre. I clar, té raó, perquè aquest afer que està passant ara pot provocar, o es provocarà segur. Una mena de revolució, sí. Una mena de sarandeig de tot el que hi ha en el món de la habanera, i fins al punt, de dir, ostres, aquella habanera que fa tantes que no fèiem, o aquella habanera que se'n vaig sentir una vegada, però que em va agradar, però la podríem fer. No? O sigui, mira, segur que portarà que això.
Una de las cosas más interesantes que cuando uno revisa y lee las habaneras, la gente tiene el punto de vista de la habanera de la reunión, de la taberna, pero nadie ha hecho análisis, te digo, estoy revisando todo el siglo XIX y principio del XX de todos estos temas, y la riqueza que aportan los autores de la habanera sobre la información de América y sobre todo del araucano. Hay una cantidad de palabras que utilizan en araucano, que es indio, pero, por ejemplo, una chinita. Nadie tenía idea aquí de las chinitas, porque en Cuba había una migración china muy grande y están en las habaneras. Y ahora hay muchas chinas aquí. ¿Por qué no se utilizan más muchas canciones que hablan de chinita, de mulata? Esto está lleno de mulata y de negros.
Pero la chinita, la chinita de que habla Cuba...
Tiene un aire peyorativo.
¿Es la misma chinita que nos viene de China?
Exacto.
Ah, ¿sí?
O sea, en Cuba en 1847 llegaron nada menos que los primeros 200 chinos, porque como prohibieron el tráfico de esclavos negros, obligaron al Estado español a, oye, no puedes seguir traficando tan abiertamente. Y entonces hicieron un acuerdo con los chinos de Cantón y empezaron a llevar chinos. para que tenga cifra, y no me quiero extender, en La Habana, de 1 millón de habitantes, había 600.000 chinos. Pero en La Habana, en Santa Clara, en Oriente, y venían de China. Y esas
creo
chinas que aparecen...
cuando cantábamos allá que lo de «Ay, chinita, que sí,
es una
ay,
china.
Que dame tu amor», yo creía que se refería
pues
a una...
nena bonica.
Una niña de allá
Más, y te digo más, los chinos que iban medio esclavizados a Cuba no llevaban mujeres, solo contrataban hombres. Con lo cual, los chinos que eran de muy clase baja, casi esclavos, se mezclaron con negras. Y esas chinitas mulatas era que salían chinas mulatas, porque era un chino con una negra, salía una mulata. Un blanco español con una negra, salía una mulata, pero salía una mulata normal.
Hay que verlo.
Normal
que
quiero aporta, decir una mulata, pero el chino con la negra, porque el chino tuvo que estar sí o sí con mujeres cubanas. De afuera negra, de afuera blanca, de afuera lo que fuera. Pero cuando era negra, salía una mulata china que también aparece en las canciones. Con lo cual, esas canciones que se menciona tanto y se habla tanto de la China, ahora hay muchos chinos aquí. ¿Por qué no se busca esto? ¿Por qué no se busca muchas palabras que se utilizan?
Hay que ver lo que nos aporta la història, eh?
Bueno, per això estem...
Bueno, hem arribat a un punt en què ja l'entrevista ha de tocar el seu fi. I no voldria passar per alt explicar-los als oïdors i als que ens estan veient també per vídeo que l'Arsenio l'hem tingut diverses vegades aquí, però avui també ens presenta un llibre. Un llibre que originàriament el va escriure en castellà, que és aquest, i que fa poc temps, potser farà un parell de mesos,
sí, un par de mesos.
Ha fet la traducció al català perquè el puguem llegir aquí a la nostra, al nostre país. Tots aquells que sou amants de les habaneres coneixereu Orígens de l'Habanera d'Arsenio Rodríguez Quintana, o també podeu fer, si us ve més de gust, Orígenes de l'Habanera, d'Arsenio Rodríguez Quintana, que és el mateix autor. I
bé, doncs,
teniu alguna cosa més a dir com a puntualització, perquè hem d'acabar ja el programa?
Bueno, de fet es fa curt.
Sí, sí, sí.
De fet es fa curt perquè es poden dir tant.
Jo crec que haurem de... La idea és que potser féssim una hora d'entrevista, en vez de fer un quart que s'han transformat en mitja hora, eh? Portem mitja hora, eh?
Jo crec que ni en una hora n'hi hauria prou.
Ni en una hora n'hi hauria prou. Abans d'acomiadar-nos, donem les gràcies al Francesc, del grup Marandins, el fundador i, a més, l'ànima que porta també tot això, i a l'Arsenio Rodríguez Quintana, molt agraït. Moltes també gràcies. Per haver vingut i que ens hagis portat els llibres, que ja sabeu que estan a la vostra disposició, els tenim. Els tenim a les llibreries, suposo, sí, on els podeu comprar, però a l'associació al carrer Jovara 73, al carrer Llarg, que coneixeu els de Calella, el número 73, que tenim l'associació, la seu de l'associació, també tenim aquest llibre, i per aquells que vulguin indagar i fer alguna cosa, també tenim els dos llibres que va escriure el Francesc, també amb totes les habaneres de producció pròpia, que molt gentilment ens els va enviar fa temps. Gràcies per haver vingut i ara el Ramon us donarà també un missatge.
Bé, doncs, en aquest cas, és el traspàs d'una gran persona a Blanes, una membre del taller d'habaneres que ens ha deixat recentment, ens ha deixat compungits, per una persona jove, activa, carinyosa, afable. Era fa 66 anys, naixia a un poble d'Andalusia, a Beas de Segura, a Jaén. Allà, amb el temps, va conèixer en Cristóbal Rojo, el que després va ser el seu marit. Van venir a Catalunya, van estar a Terrassa. Ella era una gran modista i una gran amant de la música i de la música popular catalana. Va ser molts anys membre de la coral de la Creu Roja de Manresa, de Terrassa, i des de fa uns anys ella i la Rosa Herrera, com li dèiem, i en Cristóbal han estat membres destacats del taller de Habaneres de Blanes, i des d'aquí, doncs, en nom propi, en nom de tots els companys i amics i l'equip d'aquí del programa i la gent del taller, doncs, tenim aquest grat record i a partir d'aquí farem llaços amb la coral de Creu Roja i aquell himne tan bonic que ens vas presentar. Volem la pau, lluitem per la pau i sempre viurem en pau. Allà on siguis, Rossi, que estiguis el millor possible i que sàpigues que el teu llegat no queda en va, sinó que serem uns grans alumnes del que tu ens demanaves i oferies.
Bé, i amb aquesta dedicatòria pòstuma, doncs donem pas a la següent part del programa amb connexió amb ràdio amb el 107.9 de l'FM.
Comencem a contratemps avui escoltant una versió d'una havanera popular titulada La Colombiana. La interpretació és a càrrec del grup d'havaneres badaloní Arborada i l'escoltem tot seguit. Escoltarem ara una havanera del mestre Ramon Muntaner, que va guanyar un concurs de composició d'havaneres. Porta per nom La barca abandonada. Seguim amb el grup Arborada, que ens la canten tot seguit.
Un llegut de des Ballestat, va tot pel vent i l'oratge. El corsari de la mar ara dorm sobre la platja. Com desferra el costellà, té la fusta ben corcada. Tot el cas s'està esbarlant, tot el cas s'està esbarlant. Sols en queda la carcassa. Qui diria que altre temps era el rei de la mar brava i solcava el llarg camí de Garbí a Tramuntana. On sou ara, mariners? Amics meus, que jo embarcava i la canya del timó que amb la ferma governava. Què s'ha fet d'aquells valents que la lluna li cantava? Ai, torneu-me, mar endins, amb la vela desplegada. Ai, torneu-me, mar endins, amb la vela desplegada. Bailet s'ha compadit i acostant-se a la carcassa. No ploris més, li va dir, tornaràs a la mar blava. El teu nom jo posaré a la proa de ma planxa i amb lletra d'or que dirà, amb lletra d'or que dirà, sóc l'estel de matinada. Jo seré bon mariner, vella barca abandonada, i amb la vela voladeu altre cop per les onades. On sou ara, mariners? Amics meus, que jo embarcava i la canya del timó que amb la ferma governava. Què s'ha fet d'aquells valents que la lluna li cantava? Ai, torneu-me, mar endins, amb la vela desplegada. Ai, torneu-me, mar endins, amb la vela desplegada. Ai, torneu-me, mar endins, amb la vela.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella.
Ara escoltarem a dos membres d'un grup d'havaneres que hi havia ja fa uns anys a Vic. Es deia el grup Amistat. En aquest cas escoltarem a la Maria Teresa Griera i en Pere, tenor i contralt amb la guitarra. Ens canten, del mestre Josep Maria Roglán, una peça que ells mateixos la presenten. Seguim i ara escoltarem a Carlos Cano, que ens cantarà una cançó de la cobla composada l'any 1941 pel mestre Manuel López Quiroga, titulada Tatuaje.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el brazo tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del bandoneón. Y entre dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que la conoció, pero entre sus labios se dejó olvidado el beso de amante que la envenenó. Errante lo busca por todos los puertos, a los marineros pregunta por él, y nadie le dice si está vivo o muerto, y sigue en su duda buscándolo fiel. Y va sangrando lentamente de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga su dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré.
Des del far de Calella veig el mar i escolto a ritme de 2x4.
Seguim escoltant Carlos Cano. Després de Tatuaje, ara escoltarem un pas doble del mestre que va escriure i li va dedicar la cantant portuguesa Amália Rodrigues, anomenada La Reina del Fado. Aquesta cançó també la volem dedicar en el record, que n'hem parlat fa un moment, de la Rosa Herrera, la Rossi, perquè aquesta, ella va ser una de les impulsores que el taller de Vaneres de Blanes tirés endavant amb aquesta extraordinària cançó del mestre Carlos Cano. Escoltem Carlos Cano i Amália Rodrigues, que ens canten Maria la Portuguesa.
En la noche de luna y clave, d'allà monte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre
en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ah, María la Portuguesa, Dayamonte hasta Faro, si oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado, e todas as águas do Douro. Ay, no resta más que una sombra.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ah, María la Portuguesa, Dayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltam teus olhos, saudades da tua boca, fado, e todas as águas do Douro. Ai, não resta mais que uma sombra.
Marinada era un grup de Cerdanyola del Vallès. Ara ens ofereixen un cant típic de taverna, que té diferents, com si fos una espècie de popurri, i té diferents afeccions. És un cant de taverna titulat A l'Havana. I amb aquesta cançó nosaltres ens acomiadem fins al proper dissabte. Abans d'ir-vos, escolteu-nos al 107.9 de la FM tots els dissabtes de 12 a 1 a Ràdio Calella Televisió. Res més que dir-vos que sigueu feliços, bon cap de setmana i adeu-siau.
Ho fan millor, porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no el pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar.
Una noia molt bonica al cinema se'n va anar, i sense donar-se'n compte, prop d'un jove es va sentar. L'argument era de tiros i tant es va emocionar, que es va trobar d'aquell jove amb la pistola a la mà.
A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor, porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no ho pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar.
El papet i la papeta van anar a collir bolets, i a darrere el Tibidabo li van caure els calçotets. la papeta que li deia: ai, papet, quin goig que em fas. T'ha sortit barba i bigot i en el mig hi tens el nas. A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor. Porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no ho pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar. Una viuda de bon veure dirigia la mirada cap un senyor que portava la bragueta descordada. Porteu la farmàcia oberta, la viuda li va diguer. Senyora, no passeu ànsia, que ja hi tinc el dependent.
A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor. Porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no ho pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar.
Va veure un burro amb cinc potes, un pagès i el va comprar. I quan va ser casa seva, tan sols quatre en va trobar. El pagès que va empipar-se i el gitano li va dir que quan vegi una burreta cinc en tornarà a tenir.
A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor. Porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no ho pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar.
Un xicot d'aquesta vila que començava a fer goig, darrere les noies anava tan de pressa com un boig, i fins pel carrer se'l veia amb el pantaló inflat. I la seva mare deia: ai, quin fill tinc més trempat.
A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor. Porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar.
Una que venia figues, gran escàndol va armar, que vingué la policia i el panel li va bocar. Totes les figues per terra se li varen fer malbé. Tan sols se'n va salvar una que enduia el cul del paner.
A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor. Porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no ho pot comprar, amb una fulla s'ho ha de tapar.
Cerdanyola hi ha una colla, es diuen la Marinada. Són alegres i cantaires, com els de la Costa Brava. Desitgem a vostres dones que tinguin molta salut. I també als vostres homes que tinguin força al canut.
A l'Havana, a l'Havana, a l'Havana ho fan millor. Porten taparrabos i Déu-n'hi-do. I la que és pobreta i no pot comprar, amb una fulla suau.